com a principal rival de l'oligarquia de Roma, i el poble el va veure com un nou líder per lluitar contra aquestes, com contra tota aquesta oligarquia que tenien el poder i que era una dictadura. En César formava part dels anomenats populars, i que eren els defensors del poble, enfront de l'altra banda, que es deien els optimats, mm-hmm. i que van intentar amb tots els seus mitjans fer-li la vida impossible, veient que seria un possible contrincant, un potent contrincant. Bé, és una molt bona novel·la i molt ben documentada, com totes les que ha escrit l'autor.
Novel·la històrica, en aquest sentit,
novel·la
que ens porta anys
sí.
enrere, al temps de Juli César.
Sí, sí.
Doncs per poder viatjar en el temps i també en l'espai, és una molt bona proposta. Recordem el nom, Lídia?
Roma soy yo. Bueno, nosaltres la tenim en castellà, però també s'ha escrit en que està traduïda al català.
Doncs una
de Santiago Posteguillo.
Una magnífica proposta, i amb ganes ja de cala poètica, Lídia, que ja ho tenim a prop.
Sí, ja ho tenim a prop aquest dissabte, no l'altre. Us convidem a tots a la cala poètica d'aquest any, en què tenim una proposta bastant potent, perquè vindrà l'actriu Àngels Bassas, acompanyada d'un músic i un dibuixant.
Doncs una magnífica proposta en un meravellós paisatge que tindrem aquest cap de setmana, no, el següent, que no se'ns confonguin.
Sí.
Eh?
Sí,
molt
sí.
Bé, Lídia, doncs moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Passa un minutet de les 12 del migdia, moment d'obrir segona hora de programa, i com que ja són les 12 ja podrem encetar el vermut, en aquest cas el vermut musical amb en Paco Torres. Aquesta segona hora també ens acostarà al món de la fisioteràpia, en aquest cas amb l'Elisabet Surià, la nostra fisioterapeuta de capçalera, que diu que avui vol parlar de la fisioteràpia preoperatòria. Com més ben preparat tinguem el cos a l'hora de passar doncs per una operació, molt millor. Veurem a veure què podem fer de la nostra banda abans d'una operació per tenir el cos en la millor situació possible. Acabarem amb l'abecedari musical i amb en Jordi Piqué, i si hi ha temps potser ens n'anem d'excursió amb els Sendes, eh? Però no us ho prometo, que ja sabeu que aquí a la ràdio els minuts van comptats. Ara sí, però, obrim aquesta segona hora i ho fem tot parlant de l'informació local amb la Bel Font. Ja sabeu que la una és l'hora de l'informatiu i tindrem tota la informació de manera ampliada, però ja sabeu que el punt horari de les 12 sempre ens agrada fer un petit abans informatiu amb l'Abel Fons, i ja el tenim aquí preparat. Abel, bon dia.
Bon dia, Cris, què tal?
Molt bé, i quina és l'actualitat d'avui?
Va, actualitat que veu de 2.500 anys enrere.
Carai, doncs actual no és això, eh?
Segons com sí.
De què es tracta?
26a edició del Triumvirat Mediterrani, programat per la setmana vinent. Avui se n'ha fet la presentació oficial aquest matí a l'Alfolí de la Sal. Com abans de la pandèmia, recupera el model de programació, però amb novetats importants, especialment en el sistema de gestió del triumvirat. Dit grosso modo, els actes de dissabte es concentren sobretot a Empúries, els de diumenge a l'Escala, la reestructuració del mercat i la potenciació dels productes i espectacles de proximitat són les principals novetats. En voleu més detalls?
Sí.
A la una.
Vinga, va.
També avui s'ha fet un recordatori del període d'inscripcions per cursar els mòduls d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic del programa de formació i inserció. El curs s'impartirà al centre Xalem, al centre cívic Xalem, al barri Rosalau. Està dirigit a joves sense l'ESO d'edats compreses entre els 16 i els 21 anys d'edat. Període d'inscripcions del 2 al 13 de maig, és a dir, de dilluns vinent fins al divendres de l'altre. Demà divendres, assemblea anual de socis del CERC, com en moltes activitats, torna a ser presencial. Les seccions de l'entitat passen balanç i presenten els nous projectes. De fet, com en qualsevol entitat o associació sense ànim de lucre, un cop l'any s'ha de passar comptes amb els associats. És a dir, passar comptes de la feina feta i ensenyar el projecte i pressupost de l'any següent. Si compta amb el vistiplau dels socis, doncs endavant les atxes. Si no, s'obre una crisi. Els alumnes de cicle superior de l'escola Escolapi estan ben contents d'haver organitzat una donació solidària de sang. Això tenia lloc ahir a la tarda. Recordem que tot plegat forma part d'un estudi sobre les cèl·lules. La participació de pares i de donants habituals va ser important. Esports. Els palistes del tennis de taula del Sèric González i Norbert Tauler són a Àustria.
Oh, carai, què fan allà?
Jugar a tennis taula. Des d'avui i fins dissabte competeixen a l'Open Internacional de Linz. Tot això abans de disputar els trials a Irún, una competició en la qual els dos primers classificats aconsegueixen el bitllet per a l'europeu que es disputarà l'estiu. Tot això, més l'agenda d'activitats i el temps al punt de la una, el temps que ens serveix Sergi Corral i que apunta a pocs canvis. És a dir, diu el titular, seguim amb una situació meteorològica plàcida, amb ambient tèrbol de pols en suspensió i migdies de màniga curta. Saps què hi porto sota aquest jersei?
Què portes?
El jersei de màniga curta.
Bé.
És migdia?
Sí, doncs ja passen 6 minuts.
Doncs me'l trec perquè en Sergi diu que els migdies són de màniga curta.
Jo també vaig així, amb tirants a sota vaig jo.
Ah, jo màniga curta.
A cap, pesar-se'm com cebes.
Les tiretes me'ls guardo per una altra estona.
Guardo.
Per una altra estona.
Doncs tindrem bon temps i tota aquesta informació detallada a partir de la una del migdia. T'esperem llavors, Abel. Fins ara, moltes gràcies.
Va, doncs, fins a la una.
Ràdio Bascada, 107.6 FM.
I bé, hem dit que ja han passat les 12, per tant ja és hora del vermut, en aquest cas del vermut musical amb en Paco Torres, que avui ens acosta Juan i Junior.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, bon dia, com estem? Avui en el vermut musical... Juan i Junio va ser un duo musical espanyol que va estar en actiu entre 1967 i 1969. Els integrants van ser Juan Pardo i el filipí Antonio Morales Junior. Juan i Junior van començar la seva carrera amb Los Pequeniques i posteriorment amb Los Brincos en els anys 60. En el febrer del 67 van formar el duo. Seva discografia és breu, tan sols 6 senzills, però plena d'èxits. Cançons com Andorinha, La caza, Tiempo de amor, A dos niñas, Nos falta fe i altres. La cançó A dos niñas va ser creada pensant en Rocío Dúrcal i Marisol. Junior es va casar amb la cantant Rocío Dúrcal, una parella molt sòlida, fins la mort de Rocío en el mes de febrer de 2006. En l'any 1968 s'encarregarien de compondre tota la banda sonora i temes musicals de la pel·lícula Solo los dos, dirigida per Luis Lucía Mingarro, i com a protagonistes Marisol i Palomo Linares. Un èxit va ser Andorinha, balada que va emocionar el pintor Pablo Picasso fins al punt d'oferir uns dels seus gravats per il·lustrar-se la seva funda. Un incident ha ocorregut quan Juan, en l'essència de Junior, va intentar corregir una gravació amb la seva veu en lloc de la del seu company. Va ser, amb aquesta discussió, la fi del duo. Cada un dels components varen fer les carreres en solitari, breu la de Junior i més llarga la de Juan Pardo, amb èxits com La Charanga, Mi Guitarra, Maria Magdalena. A més, seva labor com a productor. Escoltarem per Juan i Junior La caza.
que bonica n'és la mar, que bonica nit serena, de tant mirar l'ocel blau, els ulls li blaveixen.
La mar és vida.
Dissabte 14 de maig a l'Escala, La mar és vida. Renovables sí, però no pas així.
A les 12 del migdia, al Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala, un debat rigorós amb els científics Antonio Turiel i Ferran Vallespinós.
I al vespre, amb més de 25 actuacions entre músics, cantants i poetes, veniu a viure un macroconcert en contra del projecte del Parc Eòlic Marí Tramuntana. A partir de les 7 del vespre, a la plaça de l'Univers de Riells.
La mar és vida, renovable sí, però no pas així.
Dissabte 14 de maig, tothom a l'Escala.
Us hi esperem.
Quan dic l'Escala, dic la barca del meu pare.
Activa't, pots fer molt per tu. El moviment és vida. Amb la fisioterapeuta i psiconeuroimmunòloga Elisabet Surià.
Una setmana més parlem amb la nostra fisioterapeuta de capçalera, l'Elisabet Surià. Bon dia, Elisabet.
Bon dia, Cristina.
I tu estàs molt contenta perquè hi ha hagut una bona notícia a nivell sanitari aquesta setmana i en volem parlar, a l'inici d'aquesta secció. Quina és aquesta notícia?
Bueno, simplement comentar-ho perquè realment és maco, no?, que les investigacions donguin el seu fruit i avui, clar, quan m'he despertat i he vist la notícia de que han trobat un anticòs que bloquejava les cèl·lules tumorals i no pas a les sanes, és, ostres, que bé que de cara, no?, a tota aquesta investigació que ja s'està portant a terme des de fa anys per lluitar contra el càncer, doncs sempre que sents coses d'aquestes realment et posen feliç. Home, durant el dia.
Per això nosaltres també, mira, des d'aquí, des de l'Associació contra el Càncer, que fan activitats tot en benefici d'aquesta investigació, que aquesta investigació tingui fruits, ens posa molt contentes. Exacte. I alhora també un tema com càncer, no?, com quimioteràpies i això, clar, tant matem les bones com les dolentes.
Exacte.
I aquí està el gran problema, no, Elisabet?
Exacte, aquí és un bueno, on sempre ens hem trobat, no?, de, vale, sí, molt bé, però no acabava de ser tan rodó. I llavors, clar, quan veus una notícia d'aquestes, pues sempre, no?, és com esperançadora de dir que bé que la ciència pugui anar avançant i que es vagin trobant bones coses.
Bons tractaments, eh?
Bons tractaments, perquè és el que t'he dit. A part de que sempre intentem, no?, parlar del context, vale? De com millor estigui la situació d'aquella persona, també millor és poder lluitar contra quan et troca tenir una malaltia d'aquestes. Si a sobre les teràpies no són tan agressives, doncs encara millor que millor, perquè ens agradi o no ens agradi, aquest tipus de malalties hi són,
sí.
Llavors,
sí.
Ens hi podem trobar qualsevol persona, per desgràcia també qualsevol edat. Vull dir, no vull dir que la gent gran no passa res.
Però malauradament jo conec infants, eh?
Exacte, per això dic que t'ho trobes en totes les edats. I llavors, clar, quan sents notícies d'aquestes, doncs realment et donen un bri d'esperança i una alegria de dir, bueno, ja seguim anant fent passeig endavant.
Doncs avui volem posar en relleu aquesta notícia que es va conèixer a principis d'aquesta setmana. I bé, no parlarem de càncers ni de tractaments, però sí que parlarem de quiròfans avui i de què fer abans d'anar al quiròfan, que dius que és important passar per al fisioterapeuta.
Bueno, clar, evidentment, no? Tota la prevenció sempre és bona. Anar al fisioterapeuta moltes vegades només es relaciona amb quan ja m'he fet mal.
Vale? Vaig clavat de l'esquena, Elisabet.
Exacte.
D'una hora, no?
Exacte. De socorro. Però és això, de dintre de... Evidentment, no?, que si ja tenim una operació programada és que ja ens hem fet mal, però vull dir sempre el sentit de la fisioteràpia molt com a prevenció, també, i és com una mica el missatge també que volem donar als fisioterapeutes, que no només cal esperar-nos a estar malament, o inclús ja un cop ja estic malament, doncs no cal només esperar-me a que ja estigui operat, sinó que també es poden fer coses abans, perquè al final és com millor entrem a quiròfan, no?, millor estigui la situació, doncs també més bona serà la recuperació de després. I llavors, clar, hi ha mil possibilitats, perquè dic, una cosa és entrar, per exemple, perquè m'he trencat el menisc. Llavors, vale, pues el previ, com sempre, seria tot el que són els tractaments conservadors, que ja vas directament a intentar mitigar aquestes inflamacions.
De la zona concreta.
De la zona en concret. Però llavors, és, ostres, per exemple, tinc el menís trencat i flexionar el genoll em fa mal. Però bueno, jo puc treballar amb el genoll estirat i puc començar a donar informació perquè el quàdriceps, per dir-ho d'alguna manera, segueixi treballant i sàpiga que després de l'operació me sigui més fàcil de recuperar-lo. Llavors, a nivell de fisioteràpia, pots ensenyar perfectament una taula d'exercicis que puguis fer, tot i tenir el menís trencat. A vegades treballem conjuntament amb corrents d'electroestimulació, que es diu. O sigui, la mateixa màquina, per dir-ho d'alguna manera, t'està fent fer la contracció muscular.
Val.
Tu pots ajudar i afegir-la. Per dir-ho d'alguna manera, és com anem a sumar forces, el que m'està estimulant la màquina més la que jo faig voluntàriament. Llavors seria una manera també d'entrar a quiròfan amb una musculatura que no s'hagi atrofiat.
Més reforçada, no?
Sí, més reforçada, perquè moltes vegades en poc temps, per dir-ho d'alguna manera, perd molt la força i el volum. Llavors, si jo el puc seguir mantenint, doncs és una bona cosa per fer abans d'entrar a qualsevol quiròfan. Llavors ja saps que jo sempre sóc una miqueta més com es diu ara, com d'un enfoc més global.
Sí.
Llavors m'interessa molt el tema de que els teixits entrin bé, perquè com millor entrin, també més fàcil se poden recuperar. Llavors, a part d'incloure tot aquest programa d'exercicis, per exemple, que li faries fer a la persona o de massatge, si cal, o el que sigui, també parlar, com us explico sempre, de que hi ha d'haver molt bona hidratació, vale? O sigui que recordem de beure sobretot aigua mineral, que ara fa dies que no us ho dic, llavors és una miqueta per recordar-ho.
I anar canviant d'aigües, vam dir que cada canviant... una té els seus
sí,
minerals.
Sí, cada una té més els seus minerals. Clar, moltes vegades hi ha gent que té osmosi a casa i dius, vale, fantàstic, l'únic que l'osmosi ens acarreguem els minerals. Llavors
per tant,
seria...
no anem tan bé,
No anem tan bé, llavors jo sempre dic, afegint aquestes aigües, a aigua de mar, per exemple, perquè l'aigua de mar... en venen, els arbolaris, vull dir que no...
No vol dir que aneu a buscar
aigua de mar. No aneu a buscar una galleda, però vull dir, la mateixa aigua de mar ja té la mateixa composició que el nostre plasma sanguini. Llavors, a nivell de minerals, és una composició com la nostra, i dius, pues si l'afegeixo amb una aigua d'aquesta d'osmosi, ja tindré els minerals que jo vull, a part de no oblidar sempre el consum de fruites i de verdures, que és d'on traiem la gran part de... Bueno, a part de l'aigua, de les fruites i de les verdures, és d'on traurem els grans minerals. Recordar també que un cop jo he passat per quiròfan, com que també és, vulguis que no, és una lesió, una operació, llavors hi haurà un procés inflamatori sí o sí. Llavors, recordar, com sempre us he explicat, de la importància que hi hagi en el nostre cos, sobretot l'omega 3 fantàstic, que és un gran antiinflamatori.
Les sardines!
Llavors, recordem no, tot el tema que us dic de les sardines, de les anxoves, dels verats, o sigui, tot el peix blau que... Si tu a la teva dieta ja hi és, doncs serà fàcil que les teves cèl·lules en tinguin per poder després, si hi ha una operació, que no deixa de ser una... Després d'una operació hi ha una inflamació, doncs que ja hi hagin aquests nutrients. Igual de la importància que hi ha d'haver també de la vitamina C. Llavors, recordem que la vitamina C està en els cítrics, o sigui, els kiwis, per exemple, és una molt bona opció, igual que les taronges, les mandarines, però que també n'hi havia, recordeu, en el pebrot.
Sí.
Vale, que a vegades se'ns oblida, no?, que també puguin haver-hi aquestes vitamines a les verdures o al julivert. Vale? Pensar també a nivell d'efectes antiinflamatoris també la pastanaga, la carbassa, utilitzar també per macerar, per exemple, oli amb romaní. O sigui que hi ha com diverses opcions, però que no només és postoperació, sinó ja és com una miqueta que estigui en el nostre estil de vida. Llavors, quan jo me trobo gent que s'han d'anar a operar, que encara no ho han inclòs en el seu estil de vida, doncs és com per recordar-los que això és important.
Home, prevenir abans de curar és un missatge que normalment donem en aquesta secció.
Sempre, sempre, sempre. Ja, jo sóc molt pesada, evidentment és la feina que em toca, llavors jo me vaig, clar, no? Llavors em vaig repetint, però a vegades sembla que només ho hàgim de fer un cop ja ens han fet el mal, i dius, bueno... puc prevenir, o bueno, si m'he fet el mal, però sé que m'han programat una operació, perquè clar, una cosa, per exemple, el que t'he dit abans del menís, que pot ser d'una caiguda i me l'he trencat,
sí.
Però a vegades és gent que s'ha d'anar a posar una pròtesi, vull dir que ja és un desgast que porto de fa molt de temps, llavors aquí ja també, ja és un procés que potser te diuen d'aquí un any, i els tens molt de marge, però clar, no vol dir que durant un any jo no puc fer res, perquè clar, m'han de posar una pròtesi. I dius, bueno, tinc molt de mesos no. per endavant.
I sobretot
per fer.
Ser conscient, no?, de la importància de que com més reforçat estigui el múscul,
exacte,
com més sants estiguem nosaltres, més bones probabilitats hi ha de qualsevol operació. Això ja de base.
Sí, però és que més inclús, no?, quan fas una miqueta com aquest canvi de xip i canvies una miqueta el teu estil de vida, moltes vegades inclús millores abans d'haver passat per quiròfan. Llavors ja això és fantàstic. No vol dir que t'evitis l'operació, eh? Però és, ostres, si puc estar aquest últim any, per dir-ho d'alguna manera, ho dic perquè els tempos en pròtesi són una miqueta llargs, eh? Doncs puc millorar una miqueta la meva qualitat, doncs millor que millor.
Això amb els humans passa molt, eh? Que a vegades sembla que ens falti aquest toc d'atenció gran.
Exacte.
Perquè reaccionem, però segurament hi ha més d'algun cas, eh? D'algú que li ha passat alguna cosa així,
sí,
que arran d'això doncs han fet un canvi de vida, doncs perquè,
exacte,
òbviament els metges els diuen, no, ja pots menjar sa, això,
exacte,
fora de la dieta, això fora, això,
sí,
fora,
sí,
això,
sí,
fora.
I però que fins que no sobte... tens un espant...
Sí, però
no,
que...
no va dir un susto.
M'has dit molt bé. No, però vull dir que a vegades, amb certa edat, ja més avançada, podem arribar a estar millor que com havíem estat,
sí,
pel simple fet de que per fi reaccionem.
Has fet un canvi d'estil
de vida.
Mira, ara ho torno a lligar, no fa gaire, no? Tinc una pacient que li van diagnosticar un tumor i, bueno, la seva manera de reaccionar, per sort, va ser tot el que jo li havia explicat sempre, que no m'havia
escoltat mai,
va ser com... Ostres, i si a part, evidentment, de fer tot el tractament mèdic que he de fer sí o sí, començo a introduir tot això que m'estan explicant que no li havia com trobat sentit. I clar, és com preciós veure l'evolució d'aquesta persona, que evidentment és la suma de coses, no només és un estil de vida, sinó també tota la teràpia mèdica que pot,
sí,
haver-hi al costat, però com la senyora es troba molt millor abans d'estar diagnosticada.
Imagina't.
I dius, imagina't el que arriben a fer els canvis d'estil de vida en quant a alimentació. Ha introduït també, que abans no ho he dit, però vull dir, el tema d'espècies també, com la cúrcuma, el gingebre, també són molt antiinflamatòries, són molt antioxidants, llavors en qualsevol procés en els cossos humans van fantàstic. I llavors, com ella veu que es troba millor, ha començat a fer més exercici físic, cosa que també sempre us he dit, que com més múscul hi hagi, millorem el sistema immunitari, a part de que es millora el múscul en si, també m'està ajudant en el meu sistema immunitari, i també estic creant productes, per dir-ho d'alguna manera, bueno, productes no m'agrada la paraula, substàncies antiinflamatòries,
sí,
que també milloraran el meu estat general de l'organisme. Llavors ens hem trobat que a nivell de valors d'analítiques ha millorat en moltes coses. I dius, ostres, no només és a nivell del tumor en si, que per sort es pot estar reduint, sinó que el seu estat general ha millorat. I clar, tant l'oncòleg com el metge de capçalera, doncs evidentment estan encantats de la vida.
Home, i tant.
I evidentment la senyora la que més.
I la pacient més, clar.
I la senyora la que més. Però és en el sentit de, com tu has dit, que a vegades ens han de fumar un bon cop a la vida, com perquè reaccionem.
No cal
llavors,
arribar aquí, no?
Clar, el meu missatge és no cal. Podem canviar el nostre estil de vida i és això. No vol dir que, per desgràcia, que ens tinguem exempts de patir res, però sempre les recuperacions són molt més favorables. Vale.
Ens hem d'estimar una mica més a nosaltres mateixos, crec, eh? Perquè a vegades...
Bueno, és estimar o cuidar, perquè no acabem de... Sembla com que estiguem desconnectats
de nosaltres mateixos
i no acabem de saber el que ens convé. I moltes vegades el que els desitjos que tenim no és el que ens convé, perquè ho hem parlat mil vegades. També, no? De quan hi ha moments, no?, de molt d'estrès o d'ansietat, el que et ve de gust no és realment el que és més saludable per nosaltres. Però sí que és cert que com més estàs a prop d'aquests hàbits saludables, també és més difícil que te'n vagis a buscar aquest tipus de productes, per dir-ho d'alguna manera, com per calmar-te.
No,
perquè al final...
Més contents estem, no?
Sí,
també,
però,
vull dir, ja
però
a part
de contents, al final el teu cervell ja va a buscar. Jo si vull sucre, és molt més fàcil que vagi a buscar un dàtil, per dir-ho d'alguna manera, que al final serà una font de sucre,
sí,
que un dònut. Vale? Aquí no vol dir que jo no mengi mai dònuts, eh? Tampoc vull dir que cada d'això...
Sí,
després
però...
me veuran pel carrer i diran, i tu? Tu no.
Però no aniràs a buscar diàriament aquest dònut.
No, però dic, lo habitual és que realment al final tu ja tens aquestes altres estratègies. ja saps que quan tens set, el que t'atraurà la set és un got d'aigua, no pas una cervesa. O sigui que al final són els hàbits del dia a dia el que farà que també el meu cos, per d'alguna manera, estigui més sa, tingui més nutrients a dintre com per poder lluitar amb qualsevol cosa. Perquè és el que hem dit, si no deixarà pas de ser una... es crearà una inflamació.
Ah, hi haurà una ferida, i tant.
Exacte, però vull dir, ja ho hem... em sembla que l'any passat ho vam parlar, el que ens passa, no? Les dones cada mes menstruem i la menstruació no deixa pas de ser una inflamació. Llavors, si el meu cos està sa i té els nutrients necessaris per poder resoldre aquesta inflamació, tindràs la menstruació i ni te n'enteraràs. I en canvi hi ha dones que ho pateixen.
Això,
llavors dius...
Això és un dia aquí, també podem parlar, eh?
Aquí on podem tornar a parlar. Jo diria que ho havíem parlat, però bueno, sí. ja podem fer un altre cop al programa, perquè moltes vegades estem acceptant que això és lo normal i no té res de normal.
Lo normal seria que totes passéssim la regla sense dolor. Això seria lo idoni.
Això seria lo idoni.
M'agradaria si poséssim ara un grup de 100 dones aquí.
Exacte.
A veure qui no pateix.
Exacte.
Per res la regla. Per tant, vol dir que totes fem coses que no ens ajuden a nivell del nostre metabolisme i del nostre cos.
Sí. Vull dir que és... Però clar, que ho hem normalitzat tant, vull dir, no, és que la meva germana, la meva mare, la meva àvia, dius, ja, però no.
No hauria
de ser. Vale? Llavors ara ja mira que ens anem cap a la menstruació. També a vegades m'he trobat, no, amb dones, llavors ja ho derivo perquè no m'hi dedico el sol pèlvic, però per exemple que saben, no, que les han d'operar, els han de treure per exemple la matriu.
Val.
Vale? Llavors en aquest cas també, per mi, i sempre és el que els aconsello, és que vagin amb un especialista del sol pèlvic, per exemple, que els hi faci una valoració prèvia operació. Vale? Moltes vegades ja se'ls ensenya, o sigui, se'ls dona unes pantes, o se'ls ensenya uns quants exercicis, perquè, clar, postoperació, perdona, sigui molt més fàcil, també. Perquè moltes vegades no és una zona del cos, per dir-ho d'alguna manera, com que no la tenim gaire interioritzada. Mm-hmm. I llavors és, si jo després he d'aprendre a fer una sèrie d'exercicis, quan ja hi ha una cicatriu, per exemple...
I que em fa mal,
és com més difícil entendre, per dir-ho d'alguna manera, el que m'està demanant el fisioterapeuta. Llavors, moltes vegades és, ostres, necessito que ho facis abans. El fisioterapeuta també podrà haver valorat com estava abans i també després veurà el canvi que hi ha després d'una operació i també li serà molt més fàcil poder abordar un bon tractament. Vull dir que avui t'estic parlant una miqueta així, perquè tant t'he parlat de la preoperació amb un menís com d'un, per exemple, que t'hagin de treure el
lúter. Però va ser el mateix, no? Prèvia a una operació, com ens preparem?
Com ens preparem i també que donar la possibilitat al fisioterapeuta de veure en quin estat estaves prèvia operació.
També et dona informació per després, no?
Exacte, perquè clar, no tots som iguals i no tots tenim les mateixes capacitats i llavors és... Pues, no, vull dir, ara un acudit tonto, no? Si abans no tocaves la guitarra, ara no la tocaràs després d'una operació. Pues és una miqueta...
El mateix.
Exacte, no? De veure en quin estat està la persona i el que te deia. Que nosaltres puguem palpar a nivell, no?, muscular i com està aquell teixit, perquè a vegades m'he trobat de gent que s'han d'operar d'una espatlla i tenen un teixit molt fibrosat. I dius, ai mare, si ara ja està així, després d'una operació encara serà pitjor. Llavors és com més... maleable, no m'ha sortit en català.
Manejable?
Bueno, no sé si és aquesta.
Manejable, sí.
Però bueno, per dir-ho d'alguna manera, si jo puc tenir, el que hem dit sempre, un teixit que no sigui tan fibrós, on jo podré haver-hi molt més aport d'oxigen, molt més aport de nutrients, serà molt més fàcil que, si hi ha una cicatriu en aquella zona, també es pugui recuperar molt més ràpid. Sí, que és una miqueta, no ho sé, vull dir que avui te vaig parlant de coses que trobes en consulta i dius, ai, això també és important, però que les sensacions tàctils és, com li explico, però són així.
Llavors... Per tant, en aquest cas, com ajudem a que aquesta fibra o aquest teixit fibrós sigui menys fibrós.
Exacte.
Abans d'aquesta operació?
Exacte.
Jo anava a demanar ara ja, per últim, que si hi havia un temps determinat de tractament de fisioteràpia abans d'entrar, però clar, veig que cada cas deu ser un món, eh?
Cada cas és
un... Com més temps previs puguin preparar, millor.
Sí. Però vull dir que és per això, clar, tu a vegades hi ha molta gent que sap que l'operació és d'aquí un mes, doncs ja quan abans vinguis millor, però vull dir, jo què sé, que no, si només tens una setmana, doncs no passa res. Més que res a vegades és que el fisio hagi pogut observar com ets i donar-te quatre claus importants. I és el que t'he dit, tant a nivell d'exercici físic si cal, o com a nivell que a vegades també li expliques a la gent, ostres, doncs fes-te aquest tipus de massatge a tu mateix, o li demanes a algú de la família si t'ho poden fer. I també una miqueta les pautes aquestes d'alimentació que jo sempre t'acabo explicant, que al cap i a la fi, com que el que volem és un context antiinflamatori, sempre us acabo dient de que aquells dies també, si pot ser, reduir làctics, reduir cereals, reduir tot el que és alcohol i tabac, sí? I això, doncs millor, perquè al final milloraré jo aquell context. O sigui, de fet, l'alcohol i el que no hauria de ser-hi mai, però bueno,
però
a vegades,
si hi és, ho reduïm,
si
no?
Hi és, a poder ser almenys aquell mes anterior, doncs treure-ho, perquè realment es nota molt a nivell de... Això, del postoperatori.
Doncs prevenir abans de curar, tots ens fa respecte passar per una sala d'operacions, per una operació, sigui quina sigui. Com més ben preparats hi anem, millor. És el missatge que us volíem transmetre avui, no, Elisabet?
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, ens retrobem d'aquí 15 dies.
Perfecte.
I que vagi molt i molt bé aquesta setmana.
Molt bé, igualment.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria, restaurant El Volantí, al davant del mar, al Port d'en Perris. Veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972-77-51-91 o al 669-24-54-12. El Volantí. Volem ser part dels teus millors moments.
Passen 3 minutets de 2:15 del migdia. Moment d'anar d'excursió a través dels sendes. A veure si ens acosten bones propostes per poder dur a terme aquest cap de setmana. A veure en Xavi Tió cap on ens porta.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Ja sabeu que en aquest programa ens agrada recórrer tot el país, ens agrada anar a totes bandes i ho fem bàsicament utilitzant aquests dos pauets que tenim, que la natura ens ha donat i que els podem utilitzar per moltes coses, per moltes rutes i per moltes caminades. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, com anem, què tal?
De vegades anem a llocs recurrents i doncs que ja de per si ens denoten excursió. Si parlem de Pedraforca, si parlem de Pica d'Estats, si parlem de Montserrat, de seguida ens ve el cap, agafar unes xiruques i apa, cap amunt, no?
Això mateix.
Però de vegades hi ha altres llocs que potser no ho tenim tan associat, això, no?
Sí, hi ha zones que d'entrada no sembla que hagin de tenir gaire interès excursionista, però sempre arribem a la conclusió que la diversitat d'aquest petit país que tenim és increïble i que no hem d'infravalorar una contrada per molt plana que pugui semblar. És el cas de la proposta que avui us plantegem. Anar a caminar a Anglès, on la comarca de la Selva limita amb el Gironès. És una zona allunyada de les Guilleries, una zona més potser que associaríem amb muntanya, i és una zona on la Riera d'Osó, salvatge a la capçalera, ja s'ha amansit i s'ha unit al Ter, que va planejant cap a l'àrea urbana de Girona per entre camps de conreu. Doncs bé, al sud del terme d'Anglès hi ha una zona plana entre camps d'avellaners que ens durà passejar agradablement per boscos de pi, petits turons arrodonits i conreus i visitar un parell d'esglésies romàniques, entre d'altres punts peculiars i interessants.
Doncs som-hi, comencem la ruta i el punt de sortida em sembla que és...
Doncs Anglès, hem d'anar
al poble.
Al cantó sud del poble d'Anglès i trobem el parc de la Font del Canyo, molt ben posat, on podem deixar el cotxe, i d'allà, traspassant la C63, que és la carretera que va de Santa Coloma de Farners a la Vall d'en Bas, al davant en surt el carrer dels Pins, un carrer curtet que s'enfila fins a sortir de seguida del poble per un sender que acaba de remuntar per entre una pineda jove i ens du a la base d'un petit turó planer. És el Puig Ventós. Doncs bé, quan trobem un trencall d'on arrenca un petit senderó que acaba de pujar dalt del turó, nosaltres no el seguim, però és la referència per girar a l'esquerra i acostar-nos a la propera mina de Puig Ventós, el primer dels punts interessants de l'excursió. És una antiga mina abandonada, principalment de ferro, Amb una única galeria principal d'on arrenquen petites galeries secundàries transversals que segueixen la mineralització. La podem visitar si portem una llanterna o un frontal. I, malgrat que la boca principal està ensulciada, i podem accedir a aquests 75 metres de galeria per un pou lateral que té sortida a la superfície, i a l'interior hi podem trobar encara petites restes residuals de goetita, hematites, limonita, quars, quarsita, malaquita, etc. No? Visitada la mina, el que podem fer és tornem a la pista i seguim cap a sud, deixant diversos trencalls de pistes secundàries, i al poc, quan estem planejant per un llom, passem arran de la bassa de Cal Grabassa artificial, allargassada, que s'ha anat naturalitzant amb el temps, queda abandonada, trobem tot de joncs i vegetació de ribera. La pista aquí comença a baixar fins a traspassar una petita séquia en un bosc de plataners força grans, on al costat hi trobem l'ermita de Sant Pere Sestronques, romànica, molt ben restaurada l'any 1994, a càrrec, curiosament, de la família de la Maria Àngels Feliu, en part originària d'aquesta parròquia, com a compliment del vot fet al bisbat en acció de gràcies per l'alliberament de la farmacèutica segrestada. Té un porxo al davant, és força bonic, està situada en un entorn també molt, molt bonic, preciós, realment, tot verd. D'aquí continuem l'excursió, passant un puntet sobre la riera de Sant Pere, i anem seguint els senyals en direcció a Sant Amans. Passem entre camps de Vallaners, a tocar de la masia de Can Rossinyol, i de seguida veiem també la bonica masia de Can Pedrosa, que la deixem una mica més allunyada entre camps. Després, poc més endavant, per entre camps, erms i trossos de bosc, en arribar dalt del llom de nou, prenem una pista a mà esquerra. Aquí és convenient portar l'itinerari de la caminada degut a la gran quantitat de trencants que trobem. I després de passar diversos encreuaments i un dipòsit d'aigua dels bombers, baixem a traspassar la carretera C63 per sota, aprofitant que hi ha un parell de túnels, un de la carretera antiga i un altre de seguida, doncs, al costat de la carretera nova, i seguint per pistes passem per una pedrera antiga abandonada i anem pujant suau fins a Sant Amans. És l'altre punt interessant de la ruta. L'església, aturonada i amb vistes de tots els camps de Vallaners de la zona, es trobava fins fa poc en un avançat estat d'enrunament i ha estat restaurada fa poc. Una curiositat és que les dovelles de l'arc de mig punt de la porta no són les originals, sinó que provenen de l'antic convent de Sant Antoni d'Anglès, que fou molt de temps caserna de la Guàrdia Civil i que es va enderrocar l'any 2000. És un lloc força agradable d'estar-hi, amb l'enjardinament que hi hem fet i que ens convida a aprofitar per dinar-hi si és l'hora, com va ser el nostre cas, i a partir d'aquí iniciem la tornada sense més dificultats, planejant en direcció Anglès, passant per la masia de Can Murtra, passem per un pi centenari, passem també per la masia de Can Risec, seguint pistes, camins i corriols, passem ja a la vora d'Anglès per un barri aïllat d'urbanització i desemboquem de nou al parc de la Font del Canyo per acabar aquesta ruta, gràcies a la qual podrem conèixer dues joies del romànic del terme municipal d'Anglès.
I després de la descripció de la ruta, toca fer la fitxa tècnica. Distància.
Doncs 10 quilometrets.
Desnivell.
290 metres de desnivell positiu.
Temps.
4 horetes efectives, amb totes les visites incloses.
Grau de dificultat.
Molt senzilleta, 1 sobre 5 directament.
I, finalment, referències.
Tenim a Wikiloc la proposta d'avui de l'usuari Jeb Bosch, que és un dels que té més seguidors en aquesta web d'excursions.
I que és especialista, més a més, en aquest sector de Catalunya. Té moltes rutes per aquesta zona. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Farem la recta final del mes calent a l'Aigüera d'aquest dijous 28 d'abril, i avui amb una celebració que no ho havia dit fins ara, Jordi.
Sí, home, ja m'has descobert.
Ai.
Ja m'has descobert.
A veure, parlem-ne, parlem-ne.
Mira, l'abecedari musical, esclar, va per lletres, va per ordre abecedàric, i jo buscava una cosa que lligués amb la B baixa.
Mm-hmm.
Ja saps que l'abecedari el fem al nostre gust.
Sí, sí,
pensava,
totalment.
Pensava posar-hi bats, de batios, però a l'últim he pensat, no, fes una frase ben curta, i he pensat, vols recordar els inicis de l'emissora local produïda el 28 d'abril de l'any 1984 i que ara és actualment Ràdio L'Escala? Escolta,
home, has dit 28 d'abril, per
28
tant...
28 d'abril, o sigui, avui...
Avui estem d'aniversari?
Avui, fa 38 anys. Hombre! I ara, qualsevol diria que ho teníem preparat, i ja ho teníem preparat. El que passa que la Cristina és tan ràpida...
Jo estic a punt per
estàs
tot,
a punt
Jordi.
Per tot. Doncs el 28 d'abril de l'any 1984, entre cometes, ja es havia iniciat abans, i hem de donar les gràcies tant a en Miquel Pagès, en Jaume Callol i en Xavier Ballesta, que van ser els iniciadors de...
A dins un garatge, eh?
A dins un garatge, això ja ho saps també, eh?
Home, vaig fer un examen, eh? Jo he passat opos, per estar aquí.
Ah, vale, vale. A dins un garatge, pocs dies, perquè resulta que els veïns no veien la televisió.
Sí.
I no es van enfadar mai, però el que tenia vergonya, i el cel sigui, i el recordo molt, és el pare d'en Xavier Ballesta, Josep Maria Ballesta, que havia fet teatre amb nosaltres i tot, i que quan començava a parlar d'una escala se'n anava de casa seva perquè pensava, fa vergonya, diu que els veïns pobres no puguin veure la televisió entre cometes per culpa i em penso que actuaven amb 3 o 4 watts de potència,
imagina't.
O sigui, just per arribar, a vegades giraves la punta allà, aquell passeig de la punta amb el cotxe, i mentre pujaves cap a la punta el senties, a la que giraves ja no la senties,
ja no.
Molt curiós, i varen ser els iniciadors. I precisament el 28 d'abril doncs es va fer un partit de futbol al camp d'esports Miramar, on ara actualment hi ha la plaça Catalunya.
Sí.
I entre l'Escala i el Verges hi varen fer la inauguració de l'enllumenat elèctric. I varen fer la primera emissió des d'allà.
És aquell partit de futbol que vau retransmetre amb un...
No,
amb un walkie-talkie,
no? Aquell no. Aquell era... Me'n recordo que era en Joan Brugués, jo, i en els estudis de Ràdio L'Escala, que aleshores era el CER, era l'Escala Can Givert, l'Escala, amb un equip de futbol, Can Givert.
Sí, Can Givert del Pla.
Exacte. Tu coneixes més bé. I resulta que des del terrat d'un xalet que hi ha ben bé allà davant, el Finques Antonio Martí, doncs ens varen deixar el terrat per anar a retransmetre el partit, i en Joan i jo no hi havia pas maneres de poder connectar amb la unitat mòbil que portàvem, feta de llaunes i cassoles
i barrets de capellà.
I barrets de capellà com el tren pinxo de Banyoles. I no hi havia pas maneres, i en Dani també intentant connectar, i no va pas haver-hi maneres. Això, però això era ja... Això ja devia ser... si això, aquesta primera emissió va ser l'abril del 84, això ja devia ser més tard, perquè jo l'abril del 84, o sigui, ni ho sabia, era jo en el camp de futbol a veure el partit, però no els vaig veure, perquè si els hagués vist de seguida segur que m'hi hagués acostat a mirar, aviam, a xafardejar, a veure què feien. Això sí que ho va fer un Joan,
sí?
Que sempre m'ho ha explicat, i de seguida ja s'hi va engrescar. I llavors el mes d'octubre, me'n recordo que un dia parlant amb ell, diu, ah, mira, si vols venir-me a ajudar a fer els informatius, jo dic, va, ho provaré. Vaig provar-ho, el coquet aquell que et queda,
sí?
I ja des d'aleshores ja... No sempre fem programes, però sempre...
Aquí estàs.
Aquí estic.
Imagina't.
Des d'aleshores, i que no he plegat mai, perquè inclús durant una època que... Una època, no diguem fosca, però una època així una mica rara, continuava sent de la ràdio perquè era... No feia cap programa, però era el representant de l'escola, el representant de la ràdio a l'escola, doncs, per dir alguna cosa. Bé, i era l'època, per exemple, que sentíem aquesta música...
A veure, aquesta?
Sí, era l'època que sovint...
doncs, sona molt bé.
Doncs sí, això com a complement, eh? Avui seria més de xerrar que no pas de música, però vaja.
El deixarem així, ambiental.
En els 26, o ara aviat 27 anys de Torna la Tocassam, he fet diversos programes dedicats en els inicis de la ràdio. Mm-hmm. Inclús el primer que vaig fer, que devia ser el novembre del 85, perquè, esclar, la ràdio de l'Escala va començar les seves emissions el 28 d'abril.
Sí.
Però vàrem celebrar la primera festa el novembre. I per tant...
Sempre anem una mica tard, eh?
Sí, es considera que oficialment he escut el novembre, no?
Val.
Per exemple. I el novembre devia ser del 80... Mira, aquí ho deu dir-ho. Sí. El del 86 vaig fer un programa especial amb totes les sintonies i músiques dels primers programes d'aquella època. I també buscava anècdotes. I aquí n'hi ha una que és curiosa, que diu... Com a curiositat, l'any 84 era l'època daurada dels Rollings. Feia poc que havien fet una gira per Espanya. Les declaracions de Mick Jagger... Mm. Diu, a l'informe setmanal de Televisió Espanyola 1 no tenen desperdici. Va dir que no havia cantat mai a Espanya perquè es pensava que Europa acabava als Pirineus.
Oh...
Sèrio, eh? Vaig posar-ho com a curiositat, i és que... Bé, deixem-ho.
No, sí, sí.
També, en matèria informativa, va ser l'època de la primera nena probeta. Qui? No pobreta, probeta.
Probeta.
De la mort del torero Paquirri i entre d'altres. Vull dir, això, vull dir, com anècdotes de l'any. Què més?
Què més? Vols que canvi de música?
Posem una música. Mira. Ghostbusters.
Oh!
Ei!
Quins fantasmes caçàveu a la ràdio? A veure, explica'm-ho això.
No, això és la pel·lícula. No eren els fantasmes de la ràdio, eh? Ara no me'n facis dir fantasmes de la ràdio.
T'està fent una broma, Jordi.
Ah, vale. Vull dir, no em posis en compromís, que jo sé tota la història de la ràdio. Des del 7 d'octubre del 84 que vaig entrar-hi aquí, gràcies a la mà d'en Joan, que ell sempre s'enfada, però sempre dic que el meu mestre és en Joan Brugués.
I tant, clar que sí.
No vol ser-ho,
no vol
però
ser-ho.
És el que m'avall.
És amb el que feies ximpleries a les
11? Sí, el que fèiem ximpleries a les 11.
Parleu-me d'aquest programa, perquè m'encantaria poder escoltar un programa d'aquests.
Bé, en tinc algun de gravat.
Sí o no?
I si no podem... Bueno, de fet, no vull xerrar massa ara, perquè estic preparant un programa perquè cap de setmana, altra vegada, tornar a recordar els inicis, allò que diu, vols recordar, etcètera. Doncs era un programa que se va empategar. No saps què vol dir empategar, no? Que no se va acudir, de fer...
Ah, empategar.
Empategar.
És ben bé, que teniu un vocabulari propi.
Aquest dia vaig posar-ho en el mots oblidats dels diccionaris, en el Facebook, vaig posar empategar i ningú sabia què volia dir. Bé, doncs ens va acudir fer un programa a imagen i semejanza d'aquell que se'n deia Campi qui pugui, em sembla, que ho feien en Guix i en Murga, Ràdio Barcelona, o Ràdio Nacional, o Ràdio...
Una d'aquestes,
és igual. I sí. I varen fer un concurs que la gent podien donar el seu títol. O sigui, van començar sense títol. O sigui, ja abans de que en Buenafuente fes per televisió aquell programa que se'n deia Sense Títol, nosaltres ja vàrem començar fent un programa sense títol. Uh-huh. I ens vàrem dir de què anava, ningú havia de dir el seu nom, només havia de dir trucar la primera vegada i li donaven un número, i després, quan tornava a trucar, deia, soc el Noctàmbul, número 3, o el 4, o l'1, o el 69. N'hi havia que volien el 69. No sé per què. Per què serà que deia la Bombi?
Caçar fantasmes.
Sí, exacte. I resulta que sí, va tenir molt d'èxit, perquè ens varen trucar amb molta gent. Inclús un dia, que no ens trucaven gaire, varen dir, mireu, si faltaven 5 minuts per acabar el programa. I varen dir, la direcció de la ràdio ens ha posat com a límit que si en 5 minuts no fem 30 trucades, posem per cas, penso que eren 30 o així.
30 trucades en 5 minuts?
Sí. No, bueno, en tot el programa, però com que ens quedaven 5 minuts, van dir, ens han posat com a límit, i com que només heu trucat 3 o 4, i llavors en 5 minuts van trucar fins a arribar a 39 trucades.
Sí o no?
En 5 o 10 minuts, és igual.
Quantes línies de telèfon teníeu?
No, una. Però és que només havien de dir... Era molt bo perquè preguntàvem... Escoltes, si em plories a les 11? Sí, pum, i penjar, i una altra. I
ho feien, home, si et trucaven, bàsicament, era que sí que t'estaven escoltant.
Va ser molt bo, això ja és una cosa personal, que va trucar una persona... I en Joan li pregunta, escoltes a Ràdio L'Escala, així plegues a les 11? I diu, sí, i penja. I llavors me diu, l'has conegut? Jo dic, no. Diu, era la teva dona.
Oh!
I això que es va posar un, com se'n diu, un muco de la boca...
Val, per no semblar ella,
per
no?
Per no semblar ella, perquè diries, home, si truquen els familiars, esclar, això està amanyat, que es diríem, no?
Home, si no tenim molt de casa, què?
I llavors hi havia la gent que trucaven des d'una barriada o altra i ens havíem inventat 11 emissores fantasmes.
Sí?
Fantasmes, que això sí que eren fantasmes. Com, per exemple, hi havia Ràdio Negra, que era des de la Muntanya Blanca, i llavors hi havia Ràdio Rec, que era des del Rec del Molí, i Ràdio Martell, que era Cinc Claus, i tot ho buscàvem tonteries aquestes, no? I un dia ens en truca un, des d'un truques, diu, des de Ràdio Mulata. I li van dir, poc existeix aquesta la Ràdio Mulata. Diu, sí, diu, perquè jo estic molt a prop de Ràdio Negra, però amb el fum de les escombraries, diu, he quedat Mulata.
Home, que guai. Home, quan hi ha interacció amb els oients és molt bo, eh? Jo des d'aquí també, oients, 972-77-1000, ja sabeu que teniu línies obertes sempre, eh?
Sí, va venir un altre que va trucar des de Ràdio Mig. I nosaltres li vam dir, no,
Ràdio Mig?
Existeix Ràdio Pedró i Ràdio Passeig, però Ràdio Mig no existeix. Diu, sí, perquè sóc aquí al mig del carrer.
Mira.
Va, sí. Passar l'estona ens ho van passar molt bé, eh? Els inicis van ser molt bons. I mira, i des d'aleshores, doncs, anar fent.
Home.
Quina ve ara? No ve pas Xauxa?
Tinc aquestes... Thriller aquí, però si vols et fico Xauxa,
sí,
eh?
Sí, posa'm el Xauxa.
Vinga, va.
Xauxa, Xauxa, serà una gran ciutat sense cap dels vells de Xauxa, Xauxa, país meu ideal, on farem la gran disbauxa i farem l'animal.
Ai, l'animal.
L'animal.
Ai, l'animal.
Era la sintonia que no sé qui va ser. Penso que va ser algú que me va recomanar per al primer programa que vaig fer, que era Xauxa, i que era de concurs, i la gent trucaven. Mira, si és curiós que trucaven, que un dia vàrem fer... O sigui, la gent em donaven coses, per exemple, un rellotge, i vàrem dir, heu de dir el nom d'un país. I l'obsequi és un rellotge, esclar, tothom què deia? Suïssa.
Suïssa.
I jo vaig posar el rellotge en un altre país... que també tenia una certa relació amb el rellotge.
Quin és?
Entens? No me'n recordo ara.
Ah, val.
No. I resulta que també varen dir que només podien dir qui era, dir el país i penjar de seguida, i que no es podien trucar dues vegades la mateixa persona.
Val.
Hi va haver-hi una família d'aquí que diu, soc fulano de tal lloc. Soc el germà d'aquest. Sóc la mare d'aquest. Sóc l'àvia d'aquest.
A la mateixa trucada, no? Ja s'ho van passar tots,
sí,
no?
I al final dic, sóc el cuiner de la casa d'aquest. No dic el nom per no... De fet, ara ja no...
Voler participar.
Per voler participar i per no ser el mateix es va anar passant el telèfon des del nen que sempre trucava, amb el seu germà que era més petit, amb
el pare, la mare...
Amb el pare... No, el pare no, la mare, l'àvia i el cuiner.
Imagina't.
I en menys d'una hora, 60 i pico de trucades.
Home, doncs això és un rècord, perquè sí, això sí. Poc ho he aconseguit en el temps que fa que estic
però
aquí,
ja,
eh?
Era qüestió. I encara entremig, me'n recordo que s'hi va colar una trucada, que vaig dir el que em feia el control, que era l'Ildefons Clos, que havia sigut el primer coordinador, ja el coneixes, no?
Sí, i tant.
Doncs l'Ildefons me feia allò i li vaig dir, guita, no et preguntis qui és, perquè el temps de preguntar... Com que volíem mirar d'aconseguir el màxim de trucades, doncs passa'l de dret. I em va passar un i diu, ja és en Joan Brugués? Jo dic, no, però perdona, és que estem en directe. Diu, ai, perdona. Que ara hi va haver-hi un espai de temps que d'aquesta persona que demanava
per en Joan,
i que va entrar en directe perquè havíem quedat de que entràvem totes les trucades en directe. O sigui, encara haguéssim fet alguna més.
Vinga.
Bé. Ah, sí, aquest.
somriu la vila riallera, somriu la vila de l'Escala, gentil galdana i encisera.
Com m'agrada aquesta cançó.
I a nivell local també, ara, sí? Mira, ara veig aquí que també tinc un apunt, a nivell local va ser l'any de les obres de la plaça de les escoles.
Aquestes que tenim aquí davant?
No,
com eren abans?
Perdona, ah, eren, abans semblava un...
Cuéntame.
Semblava, jo li deia el Fort Apache.
El Fort Apache,
sí, perquè... estava format d'unes parets,
sí?
No, no era pas lleja, però mira...
Estava tancada abans aquesta
estava
plaça?
Estava com tancada, ja hi havia d'allò, però era més ja com que l'envoltaven, ja hi ha fotografies, no? Després de l'últim ple celebrat a l'Ajuntament Vell, de l'enderrocament de l'edifici consistorial, del trasllat polèmic del mercat al Padró, o sigui, el mercat el feien al passeig, el varen passar aquí dalt, del, darrere el pavelló, o per aquí el pavelló, i de la inauguració de la televisió per cable.
Imagina't.
Allà 84. O sigui, es va iniciar la instal·lació del cable perquè la gent pogués veure la televisió a través del cable i poguessis, almenys...
Home, realment, per un municipi com l'Escala, que aparegués la ràdio, va marcar un canvi, no?
Era
un tema important.
Sí, hi havia molt d'oients i molta afició. A més, havíem arribat a ser... No sé si una vegada amb en Joan dins la Higuera varen fer... no sé quin aniversari era, que varen entrevistar a molts dels col·laboradors que hi havia hagut a la ràdio abans. No sé, jo tinc una llista que potser n'hi ha 200 o més que havien anat passant durant el temps, i el que n'hi havia alguns que havien vingut aquí personalment a fer l'entrevista, i d'altres que, si no podien venir, doncs els havien trucat. Per exemple, l'actual director del Punt Diari, Josep Callol, que havia estat a la ràdio, doncs el vàrem entrevistar per telèfon perquè ell doncs era a Girona i no podia traslladar-se aquí.
Quan ara el vam fer director, nosaltres també el vam trucar aquí a la Higuera.
Exacte,
que s'havia de fer.
I molts altres.
M'agrada molt recuperar aquesta història de Ràdio L'Escala.
Tampoc tinc temps, però tampoc vull dir res més, perquè ja dic que estic preparant un programa que m'agrada.
Que s'aspirin com... el cap de setmana.
Sí, exacte. A més, és com aquell acudit d'aquella àvia vella que diu no hace muchos años, pero me gusta recordarlo.
Doncs Jordi Piqué, moltíssimes gràcies per...
La setmana que ve sí que la Violeta parla, eh?
Va, l'apuntem.
Que és la que tocava avui, però...
Sí, ja ho he vist, dic, en Jordi em va enganyar la setmana passada.
Coincidint amb aquest dia, no el podia pas deixar passar de paraula.
Doncs celebrant el 38 aniversari. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Vinga, la setmana que ve, adéu-siau.
Doncs jo també us deixo, que acabeu de passar un gran dijous, petonets de la Cristina Cantal. Us deixo ara amb l'informatiu local i amb l'Abel Font, que acabeu de passar un magnífic dijous.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.